Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. Pendents aquest dimarts de Roma, on ja fa estona que ha començat la reunió de tots els bisbes espanyols amb el papa Francesc, que han estat convocats pel dicasteri per al clergat i els seminaris de la Santa Seu. Una insòlita trobada del Sant Pare amb tots els membres de la Conferència Episcopal Espanyola, en què es tractarà l'informe amb les conclusions del treball realitzat per dos bisbes que van visitar els seminaris d'Espanya entre gener i març d'aquest any. Tot i això, és possible també que es tractin altres temes i, per tant, estarem molt pendents i us ho explicarem al llarg d'aquest matí i migdia. I pendents aquest dimarts també del Pròxim Orient, durant les darreres hores, Israel ha alliberat 3 dones palestines i 30 menors d'edat en el quart dia del tall foc temporal a Gaza. La treva, de fet, havia d'acabar ahir, però finalment s'ha allargat com a mínim 48 hores. Hamas, per la seva banda, ha alliberat 11 israelians, 9 menors d'edat i també 2 dones. I, de fet, fa uns minuts acabem de saber que Israel ha afegit una nova llista de 50 dones que podrien ser alliberades durant les pròximes hores. Entre els noms, per cert, hi destaca el d'Ahmed Tamimi, l'activista i figura molt rellevant de la resistència palestina, que s'havia demanat reiteradament el seu alliberament. L'exèrcit farà l'intercanvi si el moviment de resistència islàmica també es compromet a alliberar més hostatges. Una pausa que també està facilitant l'entrada d'ajut humanitari a Gaza. Els combois transporten aliments bàsics, material sanitari i també combustible. Una treva que, com dèiem, acaba teòricament aquest dimecres. El president dels Estats Units, Joe Biden, ja ha avançat que s'està treballant perquè aquesta pròrroga s'estengui uns dies més. I avancem amb més qüestions. A casa nostra, el govern proposa sancionar Renfe amb 700.000 euros per vulnerar els drets dels consumidors. Considera que hi va haver manca d'informació als viatgers i d'atenció al client arran de l'avaria de l'R2 Sud el passat mes de maig. Un incendi, recordem, un quadre de senyals a Gavà, al Baix Llobregat, va deixar sense servei aquesta línia. L'Agència Catalana de Consum va observar diverses deficiències a la informació als usuaris en relació a l'alteració del servei, als horaris i els transports alternatius, va detectar punts d'atenció als clients tancats o que es venien bitllets a les màquines automàtiques per trajectes que s'havien suprimit. També es va detectar que s'anunciaven com a directes o semidirectes quan en realitat s'acabaven aturant a totes les estacions. I ja hi ha resposta de Renfe. Aquest anunci assegura que totes les modificacions del servei de la incidència es van consensuar amb la Generalitat, que és la titular del servei. Amb tot, remarca que es va fer un esforç per garantir la mobilitat i mantenir informats els clients a través de tots els seus canals de comunicació i atenció al client, tot i la complexitat d'aquesta situació. I en política espanyola, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, elimina la figura del coordinador general del partit i situa el dirigent que fins ara ocupava aquest càrrec, l'andalús Elías Bendodo, com a nou vicesecretari de Política Autonòmica i Anàlisi Electoral. Fons del partit apunten que Bendodo mantindrà un paper fonamental dins de l'organigrama del Partit Popular. De fet, el dirigent assumirà funcions que fins ara concentraven dos departaments diferents. El PP també ha nomenat la senadora per Castella i Lleó, Alicia García, com a nova portaveu al Senat en substitució de l'exlíder andalús Javier Arenas. Les 11 i 3 minuts, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
En marxa els testos de pretemporada de MotoGP al circuit Ricardo Tormo de València, on diumenge va acabar el Mundial 2023, jornada marcada pel fred i el vent, fet que fa preveure poca activitat a la pista, com a mínim durant aquestes primeres hores de sessió. 11 graus, ràfegues de vent de fins a 50 km per hora. Recordem que acaba a les 5 de la tarda la jornada d'avui. El principal reclam és veure Marc Márquez amb el seu nou equip Gresini compartint box amb el seu germà Àlex Márquez i veure les sensacions amb la seva nova moto. El de Cervera vol tornar a ser competitiu després d'anys de la i una Repsol que no donava el resultat esperat. I també aquest matí hi ha acció a la Fórmula 1 en els testos d'Abu Dhabi, en marxa la segona sessió, la primera acabat fa una estona i ha estat liderada pel madrileny Carlos Sainz, que ha rodat 66 voltes, segon ha estat Pérez amb 48 i tercer Piastri també amb 48 girs realitzats. I bones notícies pel barceloní Pepe Martí. Fa uns minuts hem sabut que el pilot de Fórmula 3 correrà l'any que ve amb Campo Racing a la Fórmula 2, un salt més per la jove promesa del motor que continuarà un any més dins del programa de joves pilots de Red Bull.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar us expliquem que ja hi ha data Per quan es debatrà al Congrés dels Diputats, la llei d'amnistia serà el 12 de desembre, una llei que podria quedar definitivament aprovada a finals de desembre o a principis del mes de gener. La previsió és que la Junta de Portaveus aprovi la setmana que ve la llei i que quedi inclosa ja l'ordre del dia del ple de principis del mes de desembre. En aquesta jornada, els grups debatran la norma i votaran si obren la porta a la seva tramitació i si ho fan per la via d'urgència. Previsiblement, la llei superarà aquestes dues primeres votacions amb el suport del PSOE i Sumar i amb Esquerra, Junts, el PNB, Bildu i BNG. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el camarada Espluga de nou, que ens agrada parlar de filosofia amb ell, ja ho sabeu, en aquesta secció de la caravana de Ràdio Estel. Camarada, què dius, com estàs?
Bé.
Bueno, bé, els cascos. Els,
sí, l'auricular que falla una mica, vaig a
és un, no, és un clàssic, tranquil. Tu ho ves fent, eh? Jo, perquè no sé ni el tema que ens porta avui, però això, aquesta secció és així, que parlem, som, en fi, mentes pensantes.
Ara sí, ja està, sí. Ja està, hi som. Oi, que bé em sento ara.
Sí, ara sí, eh?
Doncs avui parlem d'Antígona.
Antígona?
Sí.
Sempre referents d'actualitat.
Exacte. Home, perquè els clàssics són eterns.
Ah, oh, mai moren.
Això, correcte. Una mica, no ping, moment Penguin Random House, eh? Aviam.
Ah, això, busquem més enemistats.
No, en home, el Penguin Random House en portuguer, crec. Bueno, no sé.
Crec, eh?
Sí, jo crec que sí, això.
Val, val, val.
Almenys
val.
La discòrdia no és mútua. Llavors...
Em deixes preguntar-te una cosa?
Sí, digues, va.
Ara em remuntaré temps, eh?
Vale.
Val, no tant com Antígona, però una miqueta. Perquè has nomenat una editorial, i mira, ara m'ha picat la curiositat, i t'ho preguntaré en directe, això. Tremoló sortirà en llibre o no?
Jo voldria que sí.
Val.
Jo tinc la voluntat. M'hi he posat per fer-ho, no. Però que la veritat és que m'agradaria que passés.
Sí, eh?
O sigui, com... Sí.
Tremoló, recordem que és l'obra de teatre que va lliure...
Sí, o sigui, com vaig estar pensant en fer-ho. I com tu saps que tampoc és un text molt... Clar, tu l'has vist, tampoc és un text tan llarg. Dens.
No,
dens
és molt dens.
És molt dens. Però llavors m'agradaria fer una introducció i demanar-li a algú que em fes un pròleg.
Sí.
I llavors quedaria una cosa mona d'unes 80-90 pàgines per disfrutar i molaria bastant fer-ho.
Val.
Però clar, m'he de posar, és que sóc un segon desastre. Sóc un desastre, o sigui, com no, podríem dir que no sóc tan productiu com Sofocles, no?
No, referents contemporanis.
Exacte.
Escolta, Antígona, per què?
Clar, per què Antígona, per què Sofocles? Bueno, clar, Sofocles, evidentment, és potser l'autor més important de teatre de la història de la humanitat. o sigui, com es podria fer una afirmació així, seria com discutible, però no una bogeria. O sigui, seria, és molt defensable.
Sí.
No? De fet, com molts autors han defensat, és Eliot, per exemple, no? que l'únic que se li pot apropar una mica a Shakespeare i poca cosa més, vull dir, com són els grans autors. No? Però Sòfocles és especialment important perquè dintre de la filosofia és una figura molt respectada, perquè es diu que l'excel·lència de la tragèdia eleàtica, helènica, arriba amb Sòfocles. No? O sigui, com podem establir tres períodes, més o menys, de la tragèdia grega, que seríem amb Èsquil o Esquil, la primera, no? D'allà hi ha el Prometeu, que és potser la seva millor obra. Després tindríem a Sòfocles, no? Que seria com el moment més top, més, perquè que coincideix amb el moment democràtic d'Atenes. I després tindríem el moment com d'evolució i potser decadència amb Eurípides, no? Vale. Que seria ja on hi ha les comèdies, on tenia el Sòcrates, on ja es comença a abusar molt del Deus Ex Machina, arriba un moment de decadència cultural en el món grec, no? Doncs clar, per això Sòfocles és la més interessant. I dintre del corpus de Sòfocles, clar, potser seria com tenim Electra, no? I tot el drama de Tebes.
Estava pensant, quines obrasses.
No, és que són impressionants. Sí. O sigui, com cada qual és millor que l'anterior, és sí, una passada, sí. No? Que teníem set contra Tebes, Edip rei i Antígona, clar, això és una meravella. O sigui, com, això jo ho recomano a tothom, si la podeu anar a veure, sí, home, aneu sí. A veure-ho, si podeu llegir-ho perquè val molt la pena.
Recordo que, ara erraré, perquè ho estic dient de memòria, recordo que em sembla que Clara Segura va ser que va fer... no sé si una Antígona o una Electra, diria que una Electra, per un grec, per un festival grec a Barcelona, que vaig flipar, jo i tothom que hi era. Vam flipar amb allò.
És una meravella. O sigui, Electra en Paris, és una passada. És una passada. Jo la millor que he vista és una mare.
Home!
Fent ella d'Electra.
Bueno, què hem de dir? Per cert, que fa pocs dies va estar aquí.
Sí, exacte. Va estar molt a gust, em va dir.
Sí?
Sí, les dues, però van estar molt a gust, em van dir.
Que bé.
Doncs bé, Antígona.
Va, tornem-hi.
De totes, potser el drama més elaborat és, i que es veu que interessa, sap que interessava molt, als grecs era tot el drama de Tebes, era una cosa que els agradava molt reproduir, no? D'Antígona, és que estic tirant de memòria ara, si mal no... Però no tinc apunts, no tinc res. Estic tirant de memòria, cito ràpido i mal, i juraria que es va arribar a representar 37 vegades seguides en bucle.
Quina borrada.
Perquè imagineu-vos allà al Teatre de Pidaura, amb les bacanals, i allà reproduint en bucle, la gent plorant, rient, sense parar. Vull dir, allò devia ser una catarsis meravellosa, no? I per què Antígona? Antígona és curiós perquè és una obra que no és especialment popular durant... És interessant veure quines obres sempre han sigut més populars a cada època, no? Diguéssim, Prometeu, d'Èsquil, té molta importància en els primers segles, després de Crist, no? Però després anem veient com, sobretot amb la modernitat, Antígona apareix de cop, com es comença a referenciar Antígona de manera molt forta, i això passa... Bueno, per una pluralitat de factors, això sempre, no? Una gran representació, una gran traducció, però no és val a dir que justament el drama que representa Antígona, perquè, per qui no ho sàpiga, el conflicte que planteja Antígona és entre la llei divina i la llei de la ciutat, no? O entre la família o la dignitat i l'obligació, o sigui, i això és una cosa, és un problema molt il·lustrat, de quina llei segueixo, la llei moral dins meu, que diria Kant, o la llei que se m'imposa jeràrquicament des de dalt. Això és el que planteja Antígona, no? Antígona, que és una planteja, per una banda, un problema de dret...
Ser ciutadà o ser home.
Exacte. Què és abans, no? O sigui, com, i què és... I alhora planteja aquesta idea estoica del cosmopolita, perquè ser home és ser ciutadà del món, no de la teva ciutat circunscrita, sinó que hi ha unes lleis naturals o unes lleis que estan per sobre del mandat concret de cada... que serien la Declaració Universal dels Drets Humans.
I per això ho hem parlat moltes vegades amb tu, Leo. Precisament hi ha molts filòsofs que parlen sobre on recau la importància de la moral i l'ètica en el ser humà, en el propi ésser o en l'existència d'una societat.
Exacte, no? O sigui, i hi ha una tensió sempre en aquestes dues, no? És una cosa superinteressant. I Antígona planteja aquest problema, No? I per això, a la modernitat, que és l'època del contracte social, és la creació dels estats-nació, de l'estat de dret. No? Mm-hmm. L'estat de dret neix amb la modernitat, en un sentit seriós, podríem dir que neix amb la modernitat, i el projecte il·lustrat és l'imperi de la llei i l'emancipació, però alhora com amb l'ideal burgès. Mm-hmm. Hi ha una... es reivindica la família i la privacitat com un nou ordre d'intimitat i de respecte. I en aquest sentit, Antígona, que a més és una dona, encaixa molt bé amb aquest nou il·lustrat de la Revolució Francesa. Vull dir, té molt a veure, Antígona té molt a veure amb el quadro, sí, eh? Amb el pit en la... O sigui, té molt a veure, no? Perquè Antígona que està plantejant que, per damunt de tot, hi ha una dignitat en l'ésser humà, uh-huh. no? Que és donar sepultura al seu germà. No? Perquè el gran conflicte és que no li deixen donar sepultura al seu germà i ella decideix desobeir per donar-li una mort digna, uh-huh. per precisament no ser impia, no? Perquè sepultar els morts és una qüestió de pietat. No? I en aquest sentit, Antígona és una figura que ha estat molt interpretada, molt reinterpretada, no? I els grans filòsofs de... per exemple, per tant Hegel, Hölderlin, Schelling... La figura d'Antígona configura el seu pensament. O sigui, com la tragèdia antigoniana, podríem dir, configura el seu ritme del pensar, no? I és una figura de la qual Kierkegaard, imagina't, arriba a dir que és Crist abans de Crist, perquè planteja el mateix conflicte, no? I hi ha una de les més... Quan Antígona diu, jo he vingut a aquest món a estimar, no a odiar ni a obeir, sinó que he vingut a estimar i per això mateix desobeeixo... Kierkegaard interpreta allò com un preludi a lo que vindrà a fer Crist al món, no?
Avui Leo, que, com deies, vinc sense punts. I normalment quan ve amb punts, el Leo no se'ls mira. Cosa que està molt bé i que m'agrada molt. Fem-ho a l'engròs.
Fem-ho a l'engròs, això.
Quins filòsofs, uh-huh. o com definiries el titular dels filòsofs que defensen que la moral és qüestió privada, personal?
Vale. O sigui, quin tipus de filòsof...
O quines corrents, o quin...
Clar, especialment... Això és bastant interessant perquè s'entrelliga...
Després anirem a quins defensa la via pública.
Vale, perfecte.
I per tant, la societat.
Diguéssim, jo crec que els que defensen la via privada són, evidentment... això... Mira, per respondre una pregunta sempre s'ha de respondre una pregunta prèvia o fer una...
Sembla perfecte.
O fer una prepedèutica, no? Aquesta pregunta respon principalment si entenem que l'individu es deriva del col·lectiu o el col·lectiu de l'individu. Això ho hem parlat moltes vegades. Doncs aquí aniria molt de la mà, no? Uh-huh. Els filòsofs que li doten d'un pes major, podríem dir, la moral com a quelcom privat o com a quelcom de la llibertat de cadascú,
sí,
especialment són les corrents de caire més anglosaxó,
val,
no? Vinculades sobretot a la filosofia, podríem dir, més utilitarista o empirista. L'escola empirista, Mill, John Stuart Mill potser és el més important, sens dubte. David Hume, encara que David Hume és més buenazo. Uh-huh.
Stuart Mill, que el coneixereu perquè va ser també, a part de filòsof, economista.
Economista,
va ser moltes coses,
gran amic d'Adam Smith, uh-huh. superimportant en la riquesa de les nacions... primer gran defensor del vot femení, uh-huh. Dels primers, per cert, animalistes. No, John Stuart Mill escriu que en una societat avançada, en algun moment de la societat, el menjar carn serà vist algo bàrbar, com nosaltres veiem els esclaus, escrivia uh-huh. John Stuart Mill fa la tira d'anys. Personatge molt interessant, per cert, molt llest, era un paio que era un geni, o sigui, com amb 7-8 anys ja sabia grec, o sigui, com és una meravella. Va intentar defensar que les matemàtiques es derivaven de l'empirisme, o sigui, evidentment va ser un fracàs estrepitós, aquesta sí? teoria. Les altres bastant bones, però bueno, diguéssim, sobretot són els filòsofs de corte liberal, diguéssim, no? Encara que alguns poden tindre una branca molt social, perquè John Stuart Mill és un filòsof que si un el llegeix, uh-huh. no té la sensació d'estar dintre d'una persona, igual que Adam Smith, no té la sensació d'estar llegint a un capitalista desbocado que defensa Leo... No, són gent, de fet, que estan enfocant el pensament d'una manera molt social.
Pues que, Leo, jo no sé si convindràs amb mi, igual erro, però i no tant en qüestions polítiques, potser més en qüestions filosòfiques o d'ètica i moral, que caldria definir o tornar a redefinir o tornar als orígens per saber ben bé què vol dir la paraula liberal.
Puh, és clar,
que s'ha desvirtuat molt.
És un concepte molt difícil, sobretot... no tots els liberalismes són iguals. Vull dir, el liberalisme espanyol clàssic, el de la Constitució de Cádiz de 1812, no té res a veure amb un liberalisme capitalista anglosaxó, vull dir, perquè el liberalisme espanyol no és capitalista, per exemple, no? Tradicionalment, no estem parlant dels partits que es diuen avui en dia liberals, perquè aquests són molt yanquis, no? El que és el libertarian, però anglosaxó, és molt diferent. També és com el liberalisme s'ha expressat en països protestants i en països catòlics o ortodoxos.
Absolutament.
Hi ha una diferència molt, molt forta en aquest sentit, no? Com funciona la banca, bueno, etc. Però, digues...
Tira.
Ah, però sí que és cert que pot existir una moral que li doni una importància privada que no per això implica un egoisme o un egotisme, no?
Vale.
Per exemple, la que per mi millor vincula, però gràcies als aspectes de la seva filosofia, és Kant. Kant unifica perfectament la moral com un mandat de la raó completament, o sigui, com ningú més que jo mateix, en donar-me la llei universal,
sí.
Però per què? Perquè la raó que tots disposem és algo universal, col·lectiu, i l'imperatiu categòric és un mandat que tu fas a tu mateix, però en tant que universal per tothom. Llavors conflueixen individu i col·lectiu d'una manera molt harmoniosa amb Kant.
Vale. Anem als que defensen que la moral és una qüestió de societat.
Clar, aquí tindríem a Plató, sens dubte. O sigui, Plató seria... O sigui, per ell...
Una mica la república.
Clar, exacte. O sigui, però Plató és molt més autoritari i molt més comunista. Tindríem a Plató, tindríem, òbviament, Aristòtil, sense cap mena de dubte. Tindríem, el que deia la República, pues, a Ciceró, tot el republicanisme romà, el clàssic, que és meravellós. Jo recomano molt llegir els discursos de Ciceró, perquè...
Brutals.
Com parlava. Quan, al moment que diu, què preferiu, l'imperi, l'obediència d'un home sobre un altre home o el de les lleis, que és en defensa de la República, sí. No? La res cívica, que és meravellós. Discursos que, per cert, estava fent que Ciceró, persona molt important, perquè qui no ho sàpiga, va acabar exiliat. Perquè va guanyar... Se les va tindre amb César, amb Julio César. Sí. I ell defensava allà la república...
Contradir el poder.
Exacte, i es va menjar... I va exiliar-se.
Deixa'm dir això, ara que ens veies els discursos de Ciceró. Tens la sensació que normalment llegim poc filosofia i menys encara clàssics perquè tenim la idea preconcebuda que són realment complicadíssims i de cop et poses a llegir Ciceró i estàs dient... Home, sí, és enrevessat. Home, sí, és dens, perquè està tractant unes temàtiques difícils de tractar. Però ho entenc perfectament.
Sí, és molt pitjor, però s'ha llegit la Constitució. No?
Patapam.
O sigui, com a nivell de... Al final, Ciceró està parlant de dret públic, està parlant de lliure, o sigui, està parlant de dret de fet, de dret d'idea, està parlant de la divisió de poder, està parlant de l'estat constitucional, de l'estat fàctic, de la divisió de poder... O sigui, està parlant de tot això. Però... d'una manera molt més atractiva i, sobretot, molt més ètica. O sigui, com Ciceró constantment... Però això que dius sí que és veritat, i crec que alguna gent... Si ens poséssim a llegir els clàssics, a vegades us sorprendria. Jo m'he arribat, i fa temps, a estar llegint a Plató i descollonar-me. O sigui, començar a riure en veu alta, i jo he estirat al sofà de casa meva en plan, hòstia, quin tio més divertit. O sigui, com és realment graciós algunes coses, que té un molt bon sentit de l'humor. Llegir, per exemple, Sèneca és superagradable. Llegir Marc Aureli és meravellós, o sigui...
Si anem més cap aquí, Leo...
Digues, autors així.
Clar,
uf. Hegel seria el gran defensor de lo col·lectiu i de l'estat de dret. Després tindríem també, pues, clar, Rousseau, amb el Pacte Civil, Hobbes, també, però per tot lo contrari, i tindríem, pues, a Locke. Locke seria com... Bueno, Locke seria una bona barreja d'un liberal... col·lectivista estrany. John Locke, gran figura també molt interessant. I més tirant cap aquí, evidentment, doncs, teníem a Karl Marx, només faltaria, Engels, Feuerbach, i Dalvin. Ah, Dalvin, és que Alvin és difícil parlar d'això perquè Alvin és com, oye, ni pública ni privada.
Val, exacte, anem aquí. Mira, ara m'has pillat. Quins són els que defensen les dues coses?
Uf, però això sí que és difícil de trobar, potser, que defensin tant lo... Bueno, un hipòcrita. No?
Que bèstia.
I diré que normalment qui defensa les dues, curiosament, sempre es decanta per la privada i mai per la pública.
Val.
És com la gent que no, jo no sóc ni de dretes ni d'esquerres, que són sempre de dretes, sí. Però és exactament el mateix.
Pensi,
o sigui, com tots aquests liberals... No, que intenten en avui en dia dir no, és que les dues coses, però curiosament només critiquen una i només defensen l'altra,
sí.
A mi em molora malament, no? Sí que és cert que n'hi ha molts que estan en contra de les dues. No, Nietzsche estaria en contra de les dues.
Val. I aleshores on queda?
Està en contra, és com diu ell, nosotros somos immorales. O sigui, com són antimoralistes.
Per definició, però per tant no hem de buscar ni moral ni ètica?
Hem de buscar una ètica, però no una moral.
Val. Per què?
Per què? Perquè l'ètica té a veure amb la praxis, la moral amb la idea. Uh-huh. És a dir, com Nietzsche, per exemple, defensaria que una pràctica vital a favor de la vida.
Val.
Però després ja el bé i el mal són categories per ell errònies, no? Foucault també estaria en contra de les dues. Uh-huh. Foucault diria, la moral privada és l'explotació d'un mateix que va en contra del govern de si mateix, uh-huh, i la moral pública és un dispositiu de poder, de dominació, disciplinament i càstig, per exemple.
Val. Dit això, sembla que t'estigui posant un examen avui, eh? Anem,
sí,
pim-pam, buscant...
Sí, no, estic aquí...
Anem a buscar el titular. Pro i contra, uh-huh, de cadascuna d'elles.
Uf. Vale, va. Deixa'm pensar. Vale. Problema, per exemple, de la moral que podríem dir privada.
Uh-huh.
Té problemes seriosos, per definir què és el bé i què és el mal. O sigui, com és una obertura, un relativisme estrany.
Val.
Vale?
Perquè com que depèn de tu...
Clar, o sigui, com...
No?
I definir, igual que és impossible definir lo natural de lo cultural, mm-hmm, i és impossible delimitar lo que és privat i lo que és públic. Aquí hi ha Wittgenstein, no és possible un llenguatge privat, o sigui, com no. L'àmbit de la privacitat, mm-hmm, és una petita... O sigui, com no és... És molt problemàtic definir què és privat i què és públic, no? Perquè...
Val.
Sobretot quan les reivindicacions del segle XX és com lo personal és lo privat és lo personal és polític, etc, uh-huh, no? Problemes de defensar lo públic, o sigui, com lo col·lectiu abans que en termes morals.
Val.
Poden haver-hi problemes per, o sigui, per defensar lo singular.
Uh-huh.
O sigui, com poden haver-hi problemes per la llei, diguéssim, sempre legisla sobre el cas general, però la vida està feta de particulars. Llavors poden haver-hi... I, clar, anar a ampliar la llei és allò que no s'acaba mai. La llista de la llista de la llista de la llista, no?
Per tant, el problema és generalitzar massa.
Exacte. O sigui, com... Per això jo crec que la solució seria... El terme mig és en petits nodos interconnectats... Petites comunitats interconnectades, no? Mm-hmm. I no una gran comunitat gegant, perquè això és molt complicat de gestionar, no? I després...
Això... Ni de dretes ni d'esquerres, eh?
No... Perquè fora la tercera Espanya, no?
No t'he agafat.
Sí, una mica, la veritat. Però, bueno, seria una mica la idea que jo proposaria. Però, i per exemple, el problema d'estar en contra de les dues,
sí,
és, evidentment, que és com... que no li diguis moral no vol dir que ho sigui. O sigui, com que tu diguis que tu no ets moralista i no fas ni bé al mal, però si canvies bé i mal per vida i mort, doncs vale, saps? O sigui, com jo li puc començar a dir que dira una taula, però si l'utilitzen per menjar igual. Vull dir que no hi ha massa diferència, realment, no, jo crec. La cosa però és que és interessant, quan utilitzem certs conceptes, veure d'on venen, la seva providència, i també que la gent es quedi amb que això que he dit ara, uh-huh, són generalitzacions. O sigui, evidentment, no es poden desbancar. A mi em fa molta gràcia, per exemple...
Vull dir que quan fem deixem-ho clar, perquè això a vegades no ho deixem clar del tot. Quan fem filosofia millennial, fem 20 minuts de filosofia.
Claro.
Condensadíssima, amb unes converses superinteressants amb en Leo, però no extraieu més del que estem dient aquí.
Bueno, clar,
i si en voleu més, llegiu autors.
Exacte, jo confio en l'autonomia de cada oient, perquè després si jo dic algú, es pugui contrastar i pugui anar a aprofundir, perquè si no... com s'ha d'anar en compte no fer el ridícul a la vida. Perquè hi ha molta gent que fa el ridícul, especialment quan es parlen de certs temes, no? I amb això de la moral passa molt, que és una de les grans crítiques que es fa amb la gent que no ha llegit res, que, sobre el comunisme, per exemple, que jo no soc comunista, però igualment es fan algunes crítiques que és com, aviam, per l'amor de Déu, sobre això de, clar, és que ja l'individu llavors no val res perquè és tot que la igualtat antes que la llibertat, no? I dius, uah, és que no has llegit absolutament res, o sigui, com estàs deixant en evidència davant de tots, vull dir, com... Tot és crítica. Això és una cosa que la gent ha d'entendre, que és, filosòficament parlant, hi ha mil motius per criticar qualsevol text i qualsevol idea. O sigui, com, no cal inventar-s'ho.
Uh-huh.
O sigui, com, no cal que ens inventem crítiques perquè tot és criticable seriosament.
Uh-huh.
O sigui, com, no cal que... Vull dir, no ens hem d'inventar res perquè tot és molt vulnerable, en realitat, críticament, no? Llavors, fem el favor de buscar crítiques raonables perquè existeixen. No?
Inclús ja ho dèiem l'altre dia, que hi ha pensadors que per si mateixos es critiquen ells mateixos, ells sols.
Exacte, David Wittgenstein, que s'autodestrueixen constantment. Mm-hmm. Bueno, això, la dialèctica és això. Mm-hmm. Un pensament dialèctic és un pensament que fa això, no, diguéssim.
Leo, Electra, t'anava a dir ara. Antígona, resum, què ens ensenya?
Antígona ens ensenya...
A la gent d'ara, de dia d'avui, del 2023, encara.
Ens ensenya poder que la nostra societat està més atomitzada del que ens pensem, però ens ensenya, jo crec, també que hi ha algú en el mandat de l'amor que perdura i que ens segueix dient alguna cosa, jo crec.
Això.
A mi és el que em diu Antígona, com a mínim.
Veus que maco? Ja set de Leo Espluga, Antígona, o la llegiu, o aneu al teatre, sisplau, a veure-la, que tot és cultura i, per què no, tot és filosofia. Camarada, que vagi molt bé.
Un plaer.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, un minutet que passa de 11:45 del migdia. Així és com sona Joc de Nens, el nou tema del raper Roger Fortuny, Fortu, que comença a trepitjar fort en el panorama de la música urbana en català. I avui a la caravana ens acompanya el raper per presentar-nos el seu primer àlbum de llarga durada, que es diu 42, en total 8 cançons que ens parlen de la família, l'angoixa, el pas del temps o l'amor. Fortu, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
Moltes gràcies, un plaer ser aquí i com és el convidat.
Ho faig tot per als meus, les nits són a la plaça, perquè jo lluny dels meus no em sento com a casa, tenir-los no té preu, això em deia la mama, i el meu millor trofeu és veure que m'acompanya. Perquè aquests són els meus, aquells que mai em fallen, perquè jo lluny dels meus... No...
Acabes ara, ho dèiem, de publicar el primer disc, el primer àlbum de llarga durada, aquest 42, ara fa uns dies que ja s'ha publicat. Quina rebuda està tenint i com estàs tu?
Doncs jo estic molt bé, moltes gràcies. I estic content, la veritat. No m'esperava aquesta rebuda tan bona. He rebut molts missatges felicitant-me, no, per el disc i així. I, bueno, era un projecte que tenia ganes de fer fa temps i he decidit, doncs, tirar-ho endavant i estic molt content amb el resultat, la veritat.
En primer llist, disc de llarga durada, això vol dir que davant de la gent t'ha acusat... No sé si t'ha costat o t'ha posat nerviós o t'ha incomodat d'alguna manera mostrar-te més com ets tu a través de la música?
No, jo crec que aquest àlbum, doncs, és una mica també per expressar tot el que he passat des que vaig començar la música fins ara, perquè hi ha cançons molt velles i cançons més recents i crec que és una mica del pas entre que vaig començar fins ara, una mica em defineix i és això.
Des que comences fins ara... És a dir, per què ara, dius, vaig a treure el disc?
Jo crec que primer volia treure cançons a poc, a veure com ho rebia la gent, sobretot la gent més propera, que és qui m'escoltaria més. Uh-huh. I al veure que la gent li agradava i que anava arribant a més públic i així, he decidit, doncs ja fer-ho una mica gran i treure aquest àlbum.
Com definim aquest àlbum, aquest 42?
Home, doncs, com el títol indica, una mica referència a qui sóc jo, no? Parla molt dels amics, i és això, una mica molt importants, perquè és el que he dit, ara els que m'escolten són la gent pròxima a mi, i crec que no seguiria fent música si no hagués tingut el seu recolzament, i etc. I res, aquest àlbum crec que em defineix per això, per, bueno, per la gratitud que tinc cap a ells i també per altres experiències viscudes.
Ara em parlaves dels amics, la cançó que estàvem escoltant es diu Els meus. Aquests són els teus? Els amics són els teus?
Sí, aquests són els meus. De fet, a YouTube ja he penjat un vídeo on surten tots ells. Uh-huh. I res, això una mica, crec que és aquesta cançó una mica el petit homenatge que puc fer per des que he començat a la música, que m'estiguin encara recolzant a dia d'avui.
Deixem que et pregunti per què apostes pel trap, per què aquest gènere?
Doncs és una música, bueno, un estil de música que m'ha agradat des de sempre, bàsicament. Sempre he dit que m'agrada variar en estils, no fer sempre el mateix, però crec que aquest és el que més còmode em sento a l'hora de rapejar i així. I crec que per molt que passi el temps i que faci estils diferents, el trap sempre seguirà a la meva música.
Tindràs ganes d'atrevir-te amb estils diferents o no?
Sí, ja he fet alguna altra cançó amb reggaeton així, o alguna més de rap, i m'he sentit còmode, però jo crec que el trap és com la meva essència una mica.
Seguim definint aquest àlbum, aquest nou àlbum 42. És un àlbum que té un fil conductor, si el seguim de la primera a l'última cançó?
No, ja havia pensat en fer-ho una mica així, de primera fins a l'última, una mica amb sentit, com per exemple l'EP que vaig treure de Dopamina, sí que les tres cançons tenen un fil més seguit. Però no, com he dit abans, és un àlbum que va des de que vaig començar a fer música fins ara, i crec que és una mica d'estils variats, i és el bo que trobo que té aquest àlbum és que la primera cançó pot ser totalment diferent a la segona, i després un altre canvi radical a la tercera, i és com no t'esperes ben bé que et vindrà, i espero que això agradi o que sorprengui, no?
Per tant, exacte, intueixo que t'agrada sorprendre en el món de la música.
Exacte, sí.
En quin moment arriba la música a la teva vida? Anem a l'inici de tot, eh?
La veritat és que bastant enrere. Els meus pares es dediquen a això, són representants de grups, i bueno, des de petit he passat per escenaris, a bolos i així, i sempre he sigut molt fan. I després, ja més d'adolescent, vaig començar a rapejar així amb els meus amics, quan quedàvem i tal, i un dia vaig dir, m'agradaria molt fer música, vaig començar a parlar amb amics que havien fet alguna cosa, i em vaig començar dins el món, i va haver-hi un dia que vaig dir, va, m'atreveixo a llançar la meva primera cançó.
Hi ha un dia que dius, a partir d'aquest dia és que vull apostar professionalment per dedicar-me al món de la música.
Tot va començar una mica a la pandèmia, que va ser quan dic, tu, ara tinc molt de temps lliure, sempre he volgut fer música, m'ho miro. I va ser quan vaig començar a fer cançons, però era com cançons per fer per mi, per veure què tal. I al cap d'un any o així que vaig veure que dic, ostres, hi ha molta diferència entre la primera que vaig fer i la d'ara, i crec que ha sigut un procés maco i que he millorat bastant. Crec que potser ja estic preparat per penjar-ho. I això, i quan la vaig penjar la primera cançó i vaig veure una bona rebuda, vaig dir, ostres, pues, potser si m'hi poso en sèrio pot sortir alguna cosa maco.
Ara m'ho deies, que t'arribava la música des de petit, perquè els teus pares ja estan immersos en la indústria musical. Tu, quan entres al món de la música, hi ha alguna cosa que et sorprengui de la indústria musical?
No, crec que, bueno, tinc com bastant vist, no?, tot des de petit i així, però potser alguna cosa que em sorprendria així de la indústria és la quantitat d'artistes diferents que hi ha i de coses que pots fer, que sembla que potser només pots fer una cosa, però hi ha molta varietat, tant d'estils com de temes dels que parlar, i això m'ha sorprès perquè és com una mica de llibertat de dir, me sento a gravar i puc fer el que em vingui més de gust en aquell moment.
T'has sentit sempre recolzat per aquesta indústria musical? És a dir, la indústria musical ho posa fàcil als joves que es volen dedicar en aquest gènere?
Jo crec que no. Al final, o pot ser un cop de sort, que ser una cançó et despunti i després ja de rebot se t'escoltin totes les altres i et vagis com una mica famós. Però crec que al principi costa molt arrencar, i per això és molt important el que he dit de les persones properes que et recolzin, perquè si hi ha les properes no et recolzen, les altres ja no ho faran menys, no? I per això crec que és difícil, però crec que tot té un procés. No, no crec d'un dia per l'altre et facis conegut, sinó tot té el seu temps, que potser és un any, potser dos o potser més. I, bueno, jo fins que em segueixi agradant i em segueixi fent feliç, seguiré fent música.
Em deies que havies apostat per YouTube, per Spotify, etcètera, etcètera. Has apostat pel món de la plataforma?
Sí, perquè crec que ara hi ha vendes físiques, és complicat. Com he dit, els meus pares que es dediquen a això, ja ho han vist, que ara les ventes de discos físics han baixat molt. Si algú ara es compra un disc físic és una mica per tenir el record, no?, o per tenir-ho en mà i veure-ho, però ja molt poca gent utilitza el CD per posar-lo al cotxe, o així ja tothom va amb Spotify i les altres plataformes.
Això us ajuda als músics o us va a contracorrent?
Jo crec que ajuda, però per una part també deixes de guanyar com les vendes dels discs físics, però sí que és veritat que és molt més fàcil sonar bueno, que la gent que no et conegui t'escolti per Spotify, que no per... Ostres, veig aquest disc, me'l compro. Crec que és molt més fàcil. Vas mirant per les plataformes i de cop et salta, potser et salti sola la meva cançó o així. I crec que potser per donar-te a conèixer és més fàcil les plataformes, però també perds els diners de venda del disc, no?
Escolta, tu rapeges o trapeges en català. Tens por que això et tanqui portes?
M'han preguntat cops i ho he pensat, però al final és com em sento còmode. Hi ha algun cop que, no sé, he provat de cantar en castellà i així, però no m'acaba d'agradar com sona. O sigui, jo cantant, saps, la meva veu en castellà i dic, és que a més em sento molt més còmode cantant en català, m'agrada molt més expressar en català i, bueno, crec que és maco i perquè no es perdi la llengua, no?, també. I res, estic content de fer un català i encara que es tinguin portes, jo crec que queda molt de futur per davant, no?, en català igualment.
Hi ha prou trap en català, casa nostra?
Jo crec que sí, i n'hi ha molt que no es coneix. O sigui, n'hi ha molt trap bo que no es coneix, diguéssim. Per exemple, a Girona, a l'escena gironina, hi ha molts bons artistes que potser jo crec que haurien de ser més coneguts i no ho són tant. I així, sí, de fet, i de coneguts ara els que estan sonant, no?, 30 ho fa, amb Musca i així, crec que hi ha molt de talent aquí a Catalunya.
El que sí que confirma que tens present i que estàs agraït és a la teva família, i ho expresses amb aquesta cançó, en Family, que sona així.
Amor a la família, cuido del que ara tinc, sempre he confiat en mi, també en els meus amics. Passa la vida amb els meus i sé que amb ells el temps ràpid em passa. Tot el que tinc és seu i al seu costat em sento com a casa. I amor a la família, cuido del que ara tinc, ara confio en mi. No sempre ha sigut així, he necessitat ajuda.
Abans parlàvem dels teus i em parlaves una mica dels amics, també em parlaves dels pares. Fins a quin punt la família ha estat un gran suport o un gran recolzament a l'hora d'iniciar aquesta aventura?
Doncs ha sigut un recolzament molt gran, ja pel tema de felicitar-me a l'hora de treure cançons o escoltar-les i dir, tu, m'ha molat. Els meus amics, sobretot, per compartir-ho i tot. I, bueno, la família, doncs això, els meus pares, com ja estaven posats al tema de la indústria musical, doncs m'han pogut com guiar una mica amb quines coses, com ho havia de fer, i així crec que aquest suport, i els agraeixo molt perquè han confiat en mi i ho fan encara a dia d'avui, i ja em diuen que estan allà pel que faci falta.
Per cert, que aquest no és l'únic tema que li dediques a la família, també li dediques les tres.
Aquelles coses que vaig dir sé que jo compliré, les quals li vaig prometre a la mare quan li vaig dir, faré tot el que pugui perquè tu siguis feliç. I ara penso que encara em queden coses per fer i penso que em queden moltes coses ja per viure. Els pensaments els deixo a l'escriure, siguin per plorar.
A la mare quan li vaig dir, faré tot el que pugui perquè tu siguis feliç. Ja has complert la promesa, ja o no?
Home, de moment espero que sí. Jo crec que sí. I, bueno, crec que aquesta promesa és una promesa que no caduca, no? Segueix fins que... Fins al final dels dies. I res, espero que així sigui.
Escolta, per si no fos poc, resulta que el teu germà, el Lluc, també col·labora amb tu amb una altra cançó, que és Oblida'm.
I perdo les ganes de demanar tant, de sentir-te quan em deies que no tenies allò que estava esperant. Era un arrogant, sort que amb els dies he anat canviant. I ara no em preocupa què rebo, sinó què puc donar. Estic mirant la vida amb uns ulls diferents. No he perdut les ganes i tampoc el temps. Soc tot...
De què parles en aquest Oblida'm?
És una cançó que parla una mica del pas del temps.
Uh-huh.
I també crec que és molt, molt guai que sigui el meu germà, perquè ja, els dos ens hem vist de petits i els dos ens veiem ara. I vam decidir parlar d'això, d'aquest pas del temps i de... Bueno, el títol és Oblida'm, perquè el missatge és com una mica oblida la persona que era abans, perquè ara hem com canviat, amb el pas del temps hem millorat, hem après, hem viscut experiències que ens han fet ser millors, no? I estic molt content de que sigui amb ell, aquesta cançó.
Com has canviat, tu?
Home, doncs, al final vius coses i aprens i madures, no? Jo crec que potser hi ha moltes coses que... Hi ha dies que he pensat, potser amb la mentalitat que tinc ara fa temps no hagués fet el que vaig fer, però bueno, crec que al final els errors també formen part d'aquest aprenentatge i això és el que intentem una mica reflexar en aquesta cançó.
42, un disc on ens parles de família, amor, tradició, nostàlgia, ens parles una mica de tot. Dius coses amb la música que sense la música no diries o no t'atreviries a dir?
Jo crec que sí. Sempre he dit que bueno, la música és com una mica per expressar allò que tu tens a dins. Clar, perquè si no, com ho diria? Em podria escriure poemes, podria escriure coses, però que a mi el que m'agrada és fer música i si ja puc expressar una mica el que sento gràcies a la música ja és com... Uf, puc deixar-ho anar tot. Jo crec que quan he deixat anar tot el que senties, quan m'ha sortit millor els temes, quan els sents de veritat, és quan et queden molt millor les cançons.
Fer música és fer teràpia d'una altra manera?
Pot ser que sí. Jo penso que sí, perquè hi ha hagut moments que he estat millor, he estat pitjor, i el poder expressar la música ha sigut com... T'han acabat sortint frases o així que dius, hòstia, no hi pensava en això, però al buscar la frase m'ha sortit el que realment sento, i no sé, crec que en part pot formar part de ser una mica una teràpia.
Perquè quin és el teu procés? És a dir, escrius primer les lletres, primer surten les melodies, va tot junt, com ho fas tot plegat?
Bé, com que a mi m'agrada, com t'he dit abans, d'adolescent m'agrada improvisar així amb els meus amics, quan em poso la base improviso, ho faig tot improvisat, i quan trobo una melodia que em mola o així, dic va, ho faré així i escriuré sobre, i és això. Faig primer la melodia, i després busco la lletra i la que més em moli, doncs endavant.
Una de les coses que més s'ha dit en aquest equip, quan escoltàvem les teves cançons i ara escoltàvem alguna per sota, és que en Fortu rapeja dolç. T'ho han dit mai, això, no?
No ho han dit, però ho he pensat jo. Ho he pensat jo.
Sí, o no?
Sí, o sigui, no... Tal com has dit tu, rapeja dolç, però... Sí que tinc, per exemple, en Quimo, que hem fet alguna cançó junts. Les seves cançons és com més trap o dur, així, diguéssim, més rapejat, fort, més agressiu, no?, diguéssim.
Uh-huh.
I a mi m'agrada, sí que m'agrada més fer-ho així, més melòdic, més cantat, que no tan rapejat a fondo, no?
Uh-huh.
I, doncs sí, us podria dir una mica que sí, estiguem d'acord.
Una de les coses que més et caracteritza com a música, això sí, és que poques vegades et trobem cantant sol, que tancat de les col·laboracions, estem parlant d'un disc en el que 5 de les 8 cançons de l'àlbum són col·laboracions. Per què així?
Doncs, ho he dit sempre, crec que m'agrada molt més fer música acompanyat que no pas sol. És veritat que al final has de fer música sol perquè hi haurà coses que tu vulguis expressar i l'altre no senti, però a l'hora d'estar els dos a l'estudi, gravant, que un ajudi l'altre, crec que, no sé, em fa fer el procés molt, molt més divertit, i crec que també t'ajuda una mica a millorar, perquè tu potser una cosa que veus que dius, bueno, així potser ja m'agrada, si estàs sol ningú et dirà, pots fer-ho potser d'una altra manera, o pots canviar això. En canvi, si hi ha una persona més, o dos, o les que hi hagin més, crec que et pot ajudar a millorar, perquè poden veure coses que tu potser no veus, I crec que això és molt, molt important i per això el fet de gravar amb gent m'agrada molt més.
La millor col·laboració d'un disc com aquest és la que has fet amb en Lluc?
No sé si la millor, però la que més m'ha marcat potser sí. El meu germà feia anys que no rapejava ni penjava cançons. Uh-huh. I quan em va dir de fer un tema junts vaig dir, uau, ara m'ha fet molt
feliç. Ell?
M'ho va proposar, va dir, algun dia podem fer una cançó. I jo ja, que em pensava que ja no, ni tenia ganes de rapejar ni fer res més, i dic, uala, pues, ara m'has fet molt feliç perquè per mi seria un luxe.
Ho estem dient tota l'estona, 42 és el teu primer disc llarg, però no és el teu primer treball. Aquest any també vas debutar amb l'EP Dopamina, que vas fer i treure amb en Kino, amb Kimo i en Hattie. Per què debutar amb altres i no en solitari?
Jo crec que, és que de fet, la primera cançó que pengem a Spotify, tant com jo i en Hattie, uh-huh, és un treball que fem en el primer treball d'en Kimo, que es diu Sentiment, i la nostra primera aparició, diguéssim, a plataformes digitals és amb la cançó Està amb tu. Uh-huh. I un dia vaig parlar amb en Hattie, que sí que és que quedo molt amb ell per gravar i així, i vaig dir, tu, podem fer alguna cosa els dos junts, ja que tenim tantes cançons i que ens agrada tant fer música junts. I després va sortir també el nom de fer-ho amb en Kimo, i crec que ha quedat un treball molt, molt xulo, i estic molt orgullós de que hagi sigut el meu primer treball, diguéssim, que hagi sigut amb ells.
Pel tema de les col·laboracions, tens algun artista que dius, hosti, és que jo vull col·laborar sí o sí amb aquests durant la meva carrera musical?
Uf. Diria molts. Pots dir, ja anant-te'n a somiar, puc dir el meu cantant preferit, que és Duki, però, bueno, el tema cantar en català i castellà potser és difícil. I després hi ha panorama català, m'agradaria molt Flashy Ice Cream, per exemple, crec que encaixa molt amb el meu estil. Després hi ha 31 Fam, també. I Girona, doncs, ja he col·laborat amb en Kimo, uh-huh, però també crec que hi ha bons artistes. Per exemple, en Bordes seria un bon artista per col·laborar. En Lil Jerry també, que trobo que fa música que em mola molt. I res, aquestes són potser les més probables, no? Però res, això seria, m'agradaria qualsevol d'aquestes que he dit, m'encantaria.
Tots aquests que m'estàs dient són clars referents i, per tant, en la teva música hi han influït d'una manera o altra?
Sí, sí, sí. Al final, l'escena en català neix una mica per Peon Gang, jo crec, i després tots els que venen després estan com una mica influenciats per Peon Gang, que és el que inicia l'escena en català, però tothom fa la seva música, no fan igual que ells. Canten en català, però fan la seva pròpia música, i crec que jo, escoltant d'aquí, escoltant d'allà, cadascú al final i el que portes a dins, doncs acabes fent la teva pròpia música, però tant escoltar-los crec que al final xupes alguna cosa d'ells, no?
Abans surto et preguntava com veies l'escena o el panorama de la indústria musical a casa nostra. Clar, tu vens de Fornells de la Selva. Es complica molt més fer música venint des de Fornells de la Selva que intentar fer-la des de Barcelona? Està molt centralitzada també la indústria musical?
No ho sé, la veritat. Jo crec que ara, tant com hem parlat abans de tema plataformes i així, potser no és tan important estar a Barcelona o estar a Girona o així, però potser sí que a Barcelona hi ha més gent, és més fàcil relacionar-te, ja sigui amb productors, amb gent que treballi al món de la música i que et puguis moure més, no? Però, bueno, crec que al final les opcions n'hi ha a tot arreu, te les has de buscar una mica, també.
Escolta'm, en Xivat, també, que a part de ser músic, a part de ser cantant, raper, ets jugador de futbol, de l'Escala.
Correcte.
Com es compaginen aquests dos mons?
Sempre he dit que la música era un hobby. Vaig començar i tot, ho feia per hobby, i el futbol ha sigut sempre primordial, no? I ara, a més, jugant a tercera divisió i així, el futbol sempre anirà per davant. Però ara, clar, ara la música ho tinc com un hobby, però un hobby que ja el tens més posat al costat, no?, del futbol, però pues això, sempre el futbol per davant, siguin entrenos o partits o així, aniran per davant, i si em surt alguna cosa, música, concerts o així, intentaré buscar un horari que no sigui el mateix, no?
Què vol ser, o arriba a ser? Forto el futbolista, forto el músic, o forto el futbolista músic?
Doncs, a mig de la pregunta t'anava a dir, si puc ser les dues, millor? I crec que al final ja ho has dit tu mateix. Doncs si puc ser els dos, millor, però és això. Qualsevol de les dues, com que són coses que m'agraden, uh-huh, i que al fer-les, doncs, soc feliç, m'agradaria qualsevol de les dues.
Què et diuen els teus companys de l'escala, els teus companys de futbol, respecte a la música?
Bé, a vegades, així, vacilades, sí, així, no? Però sí, però ho diuen amb carinyo, ja, a vegades posant les cançons al vestidor, i així és divertit, però bé, més va ser l'any passat, a l'hora de començar i penjar la primera cançó, que era més, oh, no sabia que feies música, tal, no sé què. Però ara ja, que ja m'ho prenc com una mica més en sèrio, diguéssim, ja me pregunten, què, tens concerts? No sé què, quan és el pròxim tema? Coses així, sí. Però bé, molt bon rotllo i estic content.
Anirem cap aquí. Si tens concerts, si ja tens proper tema, abans, però en aquest programa també ens agrada el futbol, també ens agrada l'esport. Com us va aquesta temporada a l'escala?
Bé, hem començat una mica malament, som nous a la categoria, però ara hem encadenat dues victòries seguides que ens han permès sortir de la zona de descens, a guanyar aquest cap de setmana a Castelldefels, i res, esperem mantenir una mica la bona ratxa, perquè estar en posició de descens mai és fàcil, i bé, molt content amb el grup, crec que és un grup molt fort, que ens portem bastant bé, i crec que tenim bons jugadors per salvar la categoria tranquil·lament.
L'objectiu és salvar categoria?
Sí, sí, sí. Òbviament, un equip que acaba de pujar, sempre l'objectiu és salvar la categoria, i després ja veurem com va la temporada, si tenim opcions de somiar en play-offs o coses així, ja ho veurem, però l'objectiu principal, sortir del descens.
Va, tornem al disc i a la música, i aquest 42, aquest primer àlbum de llarga durada. Això no acaba aquí, acaba de començar la teva aventura musical. Ja estàs pensant en el següent àlbum o no?
Hi vaig pensar, de fet ara diré una cosa que no he dit mai.
Ep.
Aquest àlbum anava a tenir dues parts, sí. Anava a ser 42 volum 1 i després 42 volum 2, però al final vaig decidir que no, vaig dir, ho faig trio les que crec que són més meves, uh-huh, en aquest cas, i les penjo aquí. Després ja, si vull fer un altre treball, agafaré cançons que s'assemblin més entre elles, que tinguin una mica més de temàtica, el que has dit tu, un fil de l'inici al final, i tirar-ho endavant.
Serà 42 també, però, o no?
No. Ara, jo crec que aquest treball és com una mica de presentació, el que he dit abans del procés de com vaig començar fins ara, i ara ja tot el que vingui és una mica explorar nous estils, maneres de cantar i així, i això trobaré una mica un tema concret.
Tot el que vingui vol dir l'any que ve per les properes dates tindrem nou àlbum?
No sé si seran aquestes dates, serà abans, o potser no hi haurà àlbum i seran senzills i ja està, però no sé, estic treballant en bastants temes, també en col·laboracions i així, però encara no tinc res programat. Ara he tret l'àlbum i dic, ara vull un moment de calma, perquè he estat bastant estressat de voler-ho penjar tot bé i que tot tant estigui ben promocionat i tot, i ara estic una calma i potser el mes que veu així em poso a pensar quan serà el pròxim tema.
Clar, i em suposo que... està molt bé això que dius, perquè em suposo que mentre no et dediques al món de la música, tot i viure la música des de casa per tons pares, etcètera, tu et compraves un àlbum, te'l posaves i gaudies, que és el que fem tots. I poc ens imaginem la feina que hi ha darrere. Sí. Ara ho has viscut des de dins, no?
Ho he viscut i m'ha sorprès, saps? Perquè no... A més, entre anar a la universitat, entrenar a futbol, tenia el temps que tenia. I dic, bueno, ja ho faré quan pugui. Anàvem passant els dies i al final veus que o ho fas ja o et quedes sense temps. I alguns cops he anat una mica estressat i així, però al final ho he aconseguit. Tots els temes estan penjats a totes les plataformes, els vídeos a YouTube, content del resultat i de la rebuda que ha tingut.
Si et volem veure en directe, tenim dates ja o no?
Anàvem a fer un concert amb en Quimo el divendres passat, a Celrà, al final se'ns va anul·lar per temes de la sala i així, i ara ens va molar la idea de fer un concert conjunt amb en Quimo, i estem buscant sales per Girona o els voltants per poder fer un concert junts, i ja sigui una mica també com presentació, no?, de l'àlbum. Per tant, si hi ha qualsevol notícia, ja ho publicaré.
Ens la dius ja i la farem saber. Sales de Girona, programa amb Fortu, programa amb Roger Fortuny, que val molt la pena. Fortu, que ha estat un plaer parlar amb tu, que vagi molt bé.
Igualment.
Nosaltres, que ens acomiadem, no podia ser un altre. Amb aquest, dir-nos adéu.
Espero que mai oblidis, que t'he dedicat melodies. És un dedit allò que no m'atrevia a dir-te.